I de 10 i 22, seguim aquest fil per randa i com cada dijous ja sabeu el que toca, o no? A més, amb aquesta sintonia tothom ja reconeix aquesta secció Minuts de Ciència i ho fem avui, sí, amb na Nicole i na Carme. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Ja vos enyorava jo, ara fa estona que no havíem coincidit nosaltres,
sí, 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 i t'enyoràvem també nosaltres, eh? Diuen, on està, on està?
Ah, bones, na Marta, idò, vinga, avui sí que vos ajudaré a fer aquest programa, però bé, anem a saber de què xerrarem avui.
Pues continuem.
Sí, la setmana passada no, va ser impossible fer el programa, però volem continuar. L'últim que hem fet era un poc d'història de la contracepció, però per arribar a la contracepció actual. Les propostes de contracepció que tenim ara. És a dir, que acabarem un poc l'història, estem amb un any.
Acabarem un poc l'història, sí, i
la
després
Bíblia.
Explicar un poc la fisiologia, perquè per entendre la contracepció hem de saber on actua cada un dels mètodes.
Clar.
I per això s'ha de saber. Però acabarem amb l'història. Normalment el que passa ve de la història. Durant la història s'han anat desenvolupant coses. Jo em pensava que havia acabat la història de Nonan, que m'agrada molt, però la Nicole m'ha dit que no havíem acabat.
T'ho ha recordat.
Estàvem amb el tercer fill, recordar que el primer i el segon van morir.
Sí, a més a mi aquesta història m'agrada perquè me vaig comprar l'altre dia. Sabeu aquests llibres que estan fent ara de lectura actual, que hi ha l'Odissea,
sí,
volen fer tal.
Els clàssics.
Pues jo vaig agafar el Gènesis i estava llegint i després va sortir Nonan i jo havia llegit en aquest llibre la història aquesta, que realment és molt dura. Aquest Déu va matar els dos fills, si vols recordar el que passava.
Sí, anem a fer una miqueta de memòria, per si algú no
sí,
va poder
sí,
escoltar.
Sí. Estava en Judà, que era fill d'en Jacob. Recordeu que és avui Jacob, i en Jacob va tenir 12 fills, que van ser les 12 tribus d'Israel. Pues un d'aquests, que havia de ser les tribus d'Israel, que és en Judà, va tenir 3 fills. En Ger, Nonan i en Selà. I llavors va casar en Ger amb una senyoreta.
El més gran.
El més gran,
el més gran.
Clar, el primogènit, sí. En Natamar. Però sabeu que no era molt bo i Déu el va matar. I llavors, segons les lleis d'aquell moment, la seva viuda, Natamar, va morir sense descendència, es havia de casar, o no sé si exactament casar, però el seu cunyat, el germà del mort, ell havia de fer un fill, i aquest fill seria considerat com el primogènit, el fill d'en Ger.
Que s'havia mort.
El que s'havia mort, clar. Nonan era que era el segon, pues, clar, no estava molt per la feina, perquè si tenia un fill, resultava que seria el seu nebot i, a més, el primogènit, i ell se quedaria sense res. I, per tant, en lloc de fer com tocava, deixava
feia
fora.
Coitus
interruptus, i la simiente caia per el suelo. Això, en el Déu d'aquell moment, en Javé tampoc li va agradar. I en lloc de dir-li, va i el mata.
Perquè no compleix amb el que ha de fer.
Perquè no compleix amb el que ha de fer. I diu que mostra per primera vegada quan l'ètica religiosa es fa present en les relacions de parella. En Judà, clar, li tocava dur en el tercer fill, que era petit, i en Judà diu, animalada, ja m'han mort dos fills.
Ha sigut el tercer,
veuràs tu.
I estem aquí quan hem acabat el programa.
I aquí vam acabar el programa.
Què passa amb el tercer fill?
Ara mos has deixat a l'intriga, mos ho has de contar, Carme.
Ara he de contar el que li va passar. En el tercer fill no sé molt bé què li va passar. Però son pare el que va fer va ser dir-li a ta mare que s'anés a casa els seus pares i que esperàs que, perquè era molt petit encara, en Celà era petit, i va dir, Déu, espera, espera a veure que cresqui. I van passar temps i temps i no li deia que havia crescut. Clar, la mare se va cansar una mica perquè ja va dir, no, aquesta ha crescut. I llavors en Judà anava per la zona on vivia la família de ta mare.
Hi havia les ovelles.
I tenia ovelles perquè duien les ovelles i feien extractes d'ovelles. Llavors ella es va tapar la cara i va fer com si fos una prostituta. I en aquell moment en Judà havia venut les ovelles i no tenia pago. I diu, no, diu, què vols? Diu, un cordero. I diu, justament ara ja m'he quedat sense corderos. Diu, bé, me deixes una mostra, una paga i senyal. I diu, que vulguis. I bé, ella va demanar un celler amb el cordó i un bàcul, que això devia ser una cosa molt específica. I aquell li deixa tranquil·lament. En Jacob ja sabeu que no tenia moltes reticències. I va tornar i va cercar la prostituta per pagar-li el malxotet i li van dir, aquí no n'hi ha cap de prostituta. No, 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 no en tampoc cap.
No, no n'hi ha. Totes no ha. Són totes dones de bona família.
I de bons costums, i ell, però jo vaig estar amb una i tal i qual. No, 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 impossible. I ell amb malxotet, bueno, em va tornar. I mentrestant ell havia quedat embarassada de bessons. Que ja tornant tenia una bessonada, perquè en Jacob era bessó de Esaú. O sí. Sigui, son pare d'en Judà era bessonada. I els nets, ara resulta sí, que també són bessonades.
Hi ha famílies de bessonades, eh?
Sí.
Sí, sí, sí. Eh? I doncs aquí és l'exemple que surt a la Bíblia.
Exacte.
Aquest... Un cas pràctic.
aquest cas... I llavors va néixer, va ser l'hora de parir, i va treure una maneta, aquell que va treure la maneta, el primer.
Carès.
Això, carès. Va
sí.
Treure una maneta i la comare li va posar una cinteta, però aquella maneta, pum, la va dur cap endarrere. I va
a més,
néix...
els parts comencen per el braç a fora, bueno, els parts no són massa fàcils.
Però ja això va tornar la mà enrere, sí, sí, sí. Va tornar la mà enrere i va néixer l'altre, que era en Farès. Va néixer l'altre i després va venir en Carer ja sense la maneta per de fora. I aquest és el motiu, sembla, d'aquesta... Bulo, com se diu? Bulo en català?
Bueno, aquesta bueno, tradició o
tradició,
idea.
Sí. La idea, que encara està arraigat, sí. De que el segon bessó és el primogènit.
El segon que neix. Eh?
El segon que neix és el primogènit.
Sí, clar, perquè aquí havia ser el primogènit de la família. És que era important decidir... Per tant, Carès és el primogènit.
I que havia de tenir una descendència més gran que les arenes
els grans del desert.
Sí, sí, i les estrelles del cielo i no sé què.
Sí.
Bueno, llavors, què és que va passar més? Bueno, ho contaré ràpid, llavors van arribar i van dir, ah, la teva nora està embarassada i és tal. I en Judà... la volia matar.
Clar, diu, no, 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 jo no he anat amb ta mare.
No, després ho va dir, ella diu, tu has vengut enlloc, què dius? I ella li va treure el bàcul, el sello i tot
sí,
això.
Sí, sí, tots els detalls íntims que només ella podia conèixer si havia tingut relacions amb ell.
I ell va dir que sí, que realment la culpa la tenia ell perquè li havia de dur el seu fill i que ella no tenia culpa. El que no acaba de dir és qui queda com a primogènit. Perquè m'ho vaig mirar amb aquesta Gènesis 9 que tinc i no acaba de dir.
Bueno, haurem d'anar a la Bíblia.
El que sí explica és aquesta confusió que tenim entre, que existeix entre coitus interruptus i la masturbació, perquè se li diu onanisme a la masturbació, i no anem a dir que no se masturbava.
No.
I això ve de dos llibres que se varen fer al segle XVIII. A 1710, un metge anglès, en Becker, va fer un llibre que era Onania. Això anava més a desperdiciar la sement. I tant la desperdiciat si fai contus interruptus com la desperdiciat si fas una masturbació. Però el que va donar tot el que arriba fins ara va ser 1750 en Tissot,
sí,
que era metge suís, quan diu la seva paraula Tissot, i llavors va començar a dir que havia fet un estudi molt seriós i que la masturbació provocava de tot: nerviosisme, ceguera, oligofrènia, esterilitat,
sí, sí. Tot
això.
Tots els mals.
I tots els mals, i que això era el càstig. Bé, jo recordo que en els meus germans i els meu amo me contaven que els havien dit que si se masturbaven quedarien cegos.
Sí, o mig tontos.
Això s'ha dit fins ara mateix. I ve d'aquest... d'aquest llibre d'aquest senyor Tissot.
També aquesta història d'Onan, de fet, és la primera referència coneguda fins ara on se veu l'interferència de Déu, de la religió, amb el comportament sexual de les persones.
Sí, és la primera vegada que...
És a dir que...
Fins en un moment no s'havia tractat,
no s'havia tractat aquest assumpte.
No se trobaven com per crear una moral, pautes de conducta...
I menys, te'n recordes en David que envia l'altre perquè se mori i se casa amb la dona i Déu no deia res.
No. I aquí sí que realment ja marca una pauta d'intervenció de Déu i la religió en el comportament sexual, en les relacions sexuals, i a més, matant el que no el fa bé, és a dir que això ja no es fa, però, bueno, se fa en algunes...
A segon quin lloc ja no es fa.
Sí, encara se fa.
Desgraciadament sí que es fa.
En nom de la religió se fan encara moltes barbaritats.
Encara se lapida i encara de recordar... Bueno, ara ho he passat de recordar que Afganistan ha tornat a la xaira i sí que s'ha matat.
Però no anem a coses tan tristes.
No, ara seguirem.
Anem a coses positives i alegres.
Vinga.
Sí.
En Hipòcrates a Grècia. Però aquell, l'única cosa és que la dona és fèrtil després de la menstruació i no antes, se va dir. Però de totes maneres això ja marca una observació de que hi ha una diferència dintre del cicle menstrual.
Sí.
Que dintre del cicle menstrual hi ha dies, hi ha moments que s'és fèrtil i moments que no. Això ja és una primera aproximació.
Ja s'ha identificat el semen.
S'ha identificat el semen
i aquest semen només dona resultats uns dies concrets dintre el cicle. El cicle entès per abans o després de la menstruació per ells, perquè encara no tenien els conceptes de fisiologia hormonal que comentarem ara. Però
hombre, això, i aquest concepte no s'ha entengut fins fa d'haver 50 anys.
Quatre segles abans de Crist, és a dir que tenim aquesta situació també observada amb els animals, dir l'observació dels mamífers, evidentment fan, diríem, un paral·lelisme amb nosaltres i recomanen dies a l'entorn de la menstruació, sobretot després, per facilitar la procreació.
O diuen que no perquè no passi.
Sí.
En Aristòteles, que va escriure de tot, en la seva història dels animals, va fer molt, ja diu, això se va adelantar, que els pobles que no controlen la seva població estan destinats a la pobresa. Això ja és una observació també de que quan hi ha una sobrepoblació i no hi ha recursos, com passava a la Grècia clàssica, que era molt àrida, Pues llavors els pobres s'adelanten mil anys a les idees de Malthus.
Sí, sí, sí. I que encara segueixen vàlids. Vàlides. Si tens 10 fills, pues, tens una economia complicada. Si tens el sou mínim,
i
si en tens un, pues, mira, pots la qualitat de vida i pots cuidar
pots
millor
superior.
Els fills.
Uh-huh.
Eh? I que seguim amb...
I complica la població. Sí.
Anem a Roma.
Espera, direm el que feien Aristòteles que deia per evitar la gestació. El que volia era impedir, això seria un mètode de barrera, que parlarem, i impedir que l'esperma entri dins el coll uterí. I llavors...
Al coll uterí els espermatozous se troben amb els òvuls, i és aquí que se fusionen, diríem.
Ah, no, se troben a les trompes.
Sí, a les trompes.
Però, bueno, però... si ja no els deixes passar, ja no passa.
No passa res,
evidentment.
Sí.
I llavors el que feia, era endurir, volia endurir l'esperat de l'úter, precisament perquè no s'implantessin
l'òvul fecundat.
L'òvul fecundat. I llavors posava... oli de cedre, d'oliva o d'incens.
Sí.
I que amb això feia que les parets de l'úter fossin més dures i l'embrionat pues, no embrionava, no...
Bueno,
no arribava.
Bueno, no s'insertava.
Bueno, l'eficàcia era molt baixa.
Uh-huh. Sí, però bueno, ja començava a ser més que mulets o una altra cosa, o treure,
sí, sí,
anàvem, o a l'abort.
Sí, sí. Preparacions.
Pues, i és un cert estudi de l'anatomia femenina.
Sí. Sí, sí,
i de
sí,
com
sí.
funciona. Vull dir, ja, ja començam a estudiar un poc. I ara tu a Roma, que t'agrada.
Sí, a Roma. Roma ja estem 80 anys abans de Crist i la població baixa. És a dir que la natalitat ha baixat des de fa un cert temps. Clar, si no hi ha població, el poder de Roma està en perill. I amb això, el dictador de l'època, Lucio Cornelio Sila, pues, prohibeix l'avort. Això vol dir que existia l'avort en aquesta època. I, bueno, les tècniques...
Però mantén la contracepció. O sigui,
sí,
vol
sí,
dir que hi havia
sí,
avort sí. i contracepció.
Sí.
La contracepció... no la prohibeix.
Sí, sí, fa molta diferència igual. Entre la contracepció, evitar l'embaràs a un moment donat, però si l'embaràs existeix, està prohibit l'avortament. Eh? I és aquest, un poc més tard, que... bueno, aquí després tenim César, que ell afavoreix el matrimoni, segueix amb el concepte d'assegurar prou població a Roma per mantenir el seu poder. I, per tant, hi ha lleis que afavoreixen el matrimoni, la maternitat, però, com deia Carme, seguim amb la contracepció disponible. O sigui, no està prohibida.
Tampoc devia ser molt efectiva.
Bueno, però no, la gent pot esperar un temps per tenir un fill o
sí,
no
sí,
vol tenir
sí.
amb una dona, vol tenir un fill amb un altre, bueno, hi ha totes les possibilitats, però l'avortament segueix prohibit. Eh? I aquí, pues, arribem a l'any zero.
Bon Jesús!
I el Jesuset ha nascut. Eh? I, bueno, i aquí...
parlant de Judà, recordeu que Judà és aquell Judà de Natamar que hem parlat tant, et som pare de Nonan.
Sí,
aquí
sí.
tot està lligat.
Sí, sí, tot és una gran família. Per tant, aquí comença, evidentment, al cap d'uns anys, la religió cristiana, però el que és important és que els primers segles del cristianisme, parlem de segles de cristianisme, els primers segles de cristianisme, no hi ha cap menció en contra de la contracepció. És a dir, el que estava tolerat en els segles anteriors, a nivell de Roma, aquí no hi ha cap problema, segueix la religió cristiana durant segles, està d'acord amb la contracepció.
De totes maneres, mira que hi havia una sèrie de corrents, després ja guanya una. Que amb els textos d'aquest d'en Filó d'Alejandria condena l'homosexualitat i els contraceptius. Això vol dir que en general no hi havia condena ni a l'homosexualitat
no,
ni als contraceptius.
No, què va.
I però no els hi varen fer cas, no pensaven igual. En Sorano de Éfeso, que era un metge que...
Aquest m'agrada molt, és una referència.
Que és grec.
Eh? És una gran referència, un gran científic.
Que se considera el pare de la ginecologia, torna a recomanar l'oli, aquest li afegeix mel...
Però l'oli ranci d'oliva, no s'ha de perdre res.
Ja m'agrada.
Cuines, fas uns fregidets de peixets i tot,
i
l'oli ranci ja l'ho tinses.
No té molt bona pinta, això.
I a Marta, que fa una carrutxa.
No fa molt bona pinta, no.
Imagina't.
Li posa mel, la barregla.
L'oloreta que havia d'anar, no era massa estimulant.
O fritura.
Sí.
Per aquí tornant, bueno, podem estar amb el que hem dit antes d'en Aristòtel, és el mateix procés, és ficar oli a baix del coll uterí perquè l'úter quedi endurit.
Sí. I també ho bareja amb una bolla de llana, impregna una bolla de llana amb aquest...
Suposo que és més fàcil de...
Oli ranci, fa com un tap, i la dona s'ho posa a l'úter, i amb això, diríem, els espermatozous no trobaran els ovos.
Sobretot en l'olor de l'oli ranci.
Els ha despista.
O queden encara mig fregits.
Sí. Ai.
Bueno.
Bé.
És a dir, que aquí tenim el cristianisme i estem, diríem, a nivell de Sorano de Efeso, hem dit, és la referència considerat com el pare de la ginecologia, i realment tenim ja l'homosexualitat que està totalment lliure, la contracepció totalment lliure també, i sempre hi ha restriccions en relació a l'avortament segons si hi ha necessitat de població o no. No és un tema moral, és un tema, diríem, de necessitat de població. Això, durant segles tenim aquesta situació. A Roma, a Grècia, la situació era molt semblant.
Però
arribem a Sant Juan Crisóstomo.
Vull dir una cosa, sí. Jo quan estudiava Història de la Iglesia m'encantava perquè posava Sant Juan Crisóstomo, que Crisóstomo, tomo és boca i crisos és or. I posava ja, però en el meu llibre posava llamado Crisóstomo perquè tenia la boca d'oro.
Sí.
I clar, era perquè xerrava molt bé i totes estaven convençudes de que tenia la boca d'oro. No sé
les dents.
Ai.
Quan ets petita...
Avui... Perquè ho he tingut en el meu cap sempre. I això li diu, la mestra se va enfadar molt, encara me'n record quin era, no vaig ser jo, va ser una altra, que diu, a veure, i ella diu, Sant Juan Crisóstomo, llamado Crisóstomo perquè tenia la boca d'oro. I l'altra.
Avui no la Carme està on fire, avui...
Els dies de pont, de festa, han sigut esplèndids i està molt animada.
Sí, està animada, així m'agrada, així m'agrada.
Sí, estic animada perquè m'han augmentat la medicació per la panxa i la cosa va millor.
Menos mal, bona senyal, idò. Seguim, home. Però
bueno, tenim Sant Juan Crisóstomo i també, no, per anar més ràpid,
Sant Agustín va ser...
Aquí
va ser...
Ens ha complicat molt la vida.
I lo bo era que Sant Agustín era maniqueo. No hi ha res pitjor que un converso,
sí,
d'aquests. Era maniqueo.
Som
i el placer,
sí,
i...
Sí.
I és fino de sitjados i perquè se va equivocar i se va posar contra els contraceptius perquè ell s'havia equivocat.
Sí, però el maniqueisme rechaçava la procreació i aprovava el plaer sexual. És a dir, que ell ve d'aquesta situació de disfrutar de relacions sexuals. No pensa sobretot que les relacions sexuals són per tenir fills, però quan passa a ser cristià, bueno, ja aquí,
quan se converteix és que fa tot un canvi radical
total.
I és dogmàtic i, i bueno, va convèncer la doctrina de Sant Agustí, va calar molt en els països cristians.
Parlem del segle
4-5.
Sí. Però durant tot aquest segle 4-5, ja hem dit, homosexualitat,
bé,
contracepció...
4-5, no, 500. 487?
Sí, sí, sí.
4, 5, sí, 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 sí. No estic tan clara com tu dius.
Bé, ha estat un petit lapsus, no te preocupis.
No estic tan clara.
És a dir, que ell sí que ja se posa en forma radical i comença a prohibir. És a dir, per guanyar punts, per dir que és un bon cristià, que no sé què, no sé què, no sé què.
Oi, que això devia, clar, si ell fa aquest canvi radical, sí, en el seu cap alguna cosa d'hagués passat, per renunciar a tot el que havia,
sí,
estat.
I ara fa tota una batalla per prohibir l'ús de contraceptius. Ja hi som, ja comença a tenir el...
Perquè posa que la finalitat del matrimoni...
És fer fills.
És la descendència, que quan... no té una altra raó de ser.
Però en les seves confessions, les confessions de Sant Agustí, està escrit per ell, no és un amic o un enemic que l'ha explicat, sinó ell mateix l'explica, que el seu fill, que és Adeodato, ell, aquest fill existeix no per desig de tenir un fill, sinó perquè ha sigut un fracàs de contracepció. És a dir que...
Ah.
Ell mateix explica que realment no volia tenir fills, estava a favor de la contracepció, i quan canvia, diríem, d'actitud, deixa el medicaisme, passa a cristià, pues se torna radical i fa aquestes batalles bastant violentes per imposar patrons de conducta en contra de tota la llibertat que hi havia abans. I ja comencem la Iglesia, el cristianisme,
sí, però aquí,
fent doctrina
aquí
contracepció.
Aquí hi ha una cosa que és curiosa, perquè això va passar a nivell de llei eclesiàstica i de llei civil també, perquè estava prohibit. Però si després ens fixem en el que un altre, perquè jo no tinc ni idea, el fet de que la finalitat del matrimoni és la descendència, que per ahí queda ser molt, va ser oficialment acceptat per l'Iglésia Catòlica a 1917.
Només,
quan crea el Codi del Dret Canònic i que va quedar reflexat en el Cànon 1012.
És a dir, és a dir que, Carme, que quedi, sí, claríssim a tothom, estem a l'any 1917 quan l'Iglésia no... decreta que la finalitat del matrimoni és la descendència. Abans no l'havia decretat.
Poden dir que hem anat de més a menys, no? I que ara, clar, se torna a lluitar per aconseguir aquesta contracepció, no?
Bueno, davant d'aquesta situació, evidentment, catòlics estan molt alterats, perquè estem a 1917.
Sí,
també s'ha de parlar que hi ha hagut bastantes guerres a Europa,
sí,
que falta població, i que interessa a tots els països que les dones tinguin un màxim de fills. Tenim famílies de 8, 9, 10 fills, amb la pobresa, evidentment, perquè no, és molt difícil assegurar l'educació d'aquests fills,
sí,
però, bueno...
I de fet, la mateixa Iglesia ja va canviar ràpidament.
Sí.
En 1983 va canviar aquest cànon eclesiàstic i diu que l'aliança matrimonial és un consorci per tota la vida, que està fet pel bé dels cònjuges i que han d'educar els fills, però no diu que el motiu sigui tenir fills, sinó que pel motiu que se varen unir, que és l'humor... Ai, l'humor...
L'amor, i l'humor també.
Per riure una estona.
Sí, tindran descendència. Vull dir, és un canvi molt fort. A l'altre, res, perquè les unions eren només per tenir fills.
Sí, i aquí l'objectiu principal, l'interès principal del matrimoni és l'amor que uneix dues persones. y como consecuencia, si las personas se estiman bien y se pasan bien, pues tendrán descendencia y los padres habrán de cuidar y educar a los hijos. ¿Eh? Uh-huh. Pero el objetivo principal del matrimonio es el amor entre dos personas.
Entre dos personas, ¿eh? A partir de 1983, porque claro, la población no en feia ni cas d'això.
Después bueno, pero
la población en general.
El legislador sí, porque claro, tanto los católicos como los protestantes, es decir, todas las religiones cristianas, van a hacer en el su código civil leyes
en contra, claro.
Claro, prohibición oficial de contracepción desde los Estados Unidos, Europa, etcétera, etcétera.
De fet, en els Estats Units se va treure aquesta llei en contra.
Sí, és dir, s'ha legalitzat.
En 1960.
Sí. La legalització, la contracepció als Estats Units, 1960.
I a Espanya, 1978.
Ostres.
Sí, sí.
Antes uh-huh. estava
fa prohibit. Fa res, fa res.
Sí. Tots els joves l'haurien de conèixer, aquestes dates. És dir, la llei que accepta la contracepción en España, 1978.
Mare meva. Cuando nosotros éramos jovencitas.
Sí, porque abans era un delito. Uh-huh. Es decir, te pueden condenar.
Era un delito per tu, no te podían vendre. También era un delito per el venedor.
Sí, 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 tot. Tot.
I, però després, que això no tenia massa problema, eren els preservatius, un altre mètode de barrera, que eren els preservatius masculins. El preservatiu ja com si diguéssim de tota la vida, que no varen ser eficaços fins a 1843, quan se va venir la idea de vulcanitzar el cautxo, el suro, i augmenta l'elasticitat i la resistència. I llavors ja la gent ja va acceptar més aquest...
Sí, és dir, que quan la gent veu els pneumàtics de la marca Goodyear, pues és aquesta empresa que va fer la vulcanització i amb això, diríem, el cautxo pues, se pot tractar de forma molt més sutil, molt més fi, mm-hmm. i amb això tenim preservatius masculins. S'ha de dir que abans havien fet preservatius masculins.
Això t'encanta, de lo de aquests preservatius.
Home, sí, perquè, per exemple, l'any 1564, és a dir, que el segle XVI, se me fa riure perquè penso en les pobres dones realment, se feia de lli, és a dir que amb el lli se feia de punt.
Mare meva.
Un preservatiu masculí de punt.
Menos mal que... Ben guapo que devien ser, però devien ser...
No devien passar fred, això segur.
Bueno, això estava pensat no com a contracepció realment, sinó per evitar la sífilis, que era una malaltia realment molt present. I, però hi havia aquesta idea, diríem, de retenir l'esperma perquè no arribi a la dona, no? Evidentment s'utilitzava cremes i tot això perquè la dona no, que no rasqui massa la vagina de la... I això, és a dir que s'ha d'esperar 3 segles perquè Goodyear, a part de pneumàtics fantàstics, pugui fer un preservatiu realment decent.
De fet, aquí el que tenim va ser una infermera, la Margaret Sanger, que en 1916 va obrir una clínica pel control de la maternitat i després d'aquí va ser perseguida, va haver d'anar a Anglaterra.
Jo vull dir una cosa abans perquè tenim poc temps, just per tancar aquesta visió històrica, perquè hem parlat només del cristianisme, però a l'islam, a l'islam passava el mateix. És a dir que, de fet, aquestes pràctiques de contracepció que teníem a Europa, de fet, han arribat a través de l'islam, perquè la llei religiosa de l'islam ni condenava el control de natalitat ni l'avort.
Ni l'homosexualitat.
Ni l'homosexualitat. I l'avort estava acceptat si hi havia motius fonamentals i s'havia de fer abans del quart mes de l'embaràs. Mm-hmm. És a dir que les pràctiques de contracepció eren molt nombroses, hi havia comares, metges, i realment hi havia tots els preparats de cremes, barreres vaginals, coitus interruptus, etc. És a dir que, de fet, a l'islam, com en moltes coses de ciència i d'art, tenien més coneixements que nosaltres, i a través de la navegació, a través del comerç i tot això, de les xarxes de contactes, pues, arribaven a Europa i nosaltres aprofitàvem. És a dir, que ni el cristianisme ni l'islam condenaven la contracepció, l'homosexualitat i l'avortament.
És important destacar-ho.
L'avortament, perquè coincidint en aquell moment, com tu has dit, de manca de població.
Sí, de manca de població. I realment hem de veure que quan parlem de la religió, que té un credo, bueno, dius, aquest credo canvia segons la necessitat del moment. És a dir, que s'adapta a excés de població. La contracepció és possible.
No sé, però l'Arta no que fas, perquè mira els fills d'en Judà, perquè no sé què, pum, va mort.
Però la conclusió que podem treure d'això és que les coses no sempre han estat com pensàvem, i que fins ben avançats no se varen posar aquesta llei o l'objectiu de que l'home i la dona estaven, bé, s'ajuntaven per tenir fills. En el principi era per l'amor, simplement.
Exacte.
Per l'amor.
I disfrutar del sexe.
Tingueu en compte
que
ara parlem del sexe juntat amb el matrimoni durant molt de temps, sobretot a l'edat mitjana, o a segons quines zones i segons quins estaments. El matrimoni se feia per lligar fortunes o
famílies. Sí, també.
I després, una vegada que una dona havia tingut els fills que tocaven, podria fer el que li donés la gana. I, evidentment, l'home també. El lligam no implicava fidelitat. Fidelitat sí, però en el sentit
de com a bona home,
diguéssim.
Bueno, com els reis han de crear descendència i després fan el que volen. Tenim exemples a Espanya que els reis tenen descendència i han fet el que han volgut amb altres dones.
Això és el que passava. Bé, mos quedem amb aquesta conclusió.
La setmana que ve parlarem de la contracepció actual.
Molt bé, i continuarem amb aquest tema. Moltes gràcies, Nicole, moltes gràcies, Carme. Seguirem amb aquest tema en l'actual, que és l'important també ara, veure com està. I nosaltres, res, 10 segonets, i connectem amb el butlletí informatiu d'IV3 Ràdio.
Ho escoltes, ho sé.